Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Sílvia Muñoz. La Dana ha arribat amb força al sud de Catalunya. El temporal ha obligat els serveis territorials d'educació a suspendre en prevenció les classes als municipis d'Alcanar i al nucli del Poblenou del Delta. En posta, els centres estaran oberts per atendre incidències dels alumnes, però no es faran classes. El Consell Comarcal del Montsià també ha suspès la ruta escolar d'autobús entre Godall i la Galera per anar a l'Institut de Santa Bàrbara. El Servei Català de Trànsit ha informat que continua tallada de la carretera C12 de Tarragona a Tortosa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, al canal les pluges han superat els 100 litres per metre quadrat des de l'inici de l'episodi. A Tarragona, a més, s'ha prohibit el pas per l'escullera del port de Tarragona pel mal estat de la mar. El meteoròleg Jordi Miralles ha explicat al matí a Ràdio Estel que la borrasca continuarà a tot Catalunya durant tot el matí.
Són unes pluges que estan avançant de sud cap a nord, per tant, al llarg del matí, comarques de Barcelona i de cara a la tarda, comarques de Girona. I, a més, tot això acompanyat de vent, de fred, i tota aquesta precipitació, quan arribi el Pirineu, serà en forma de neu i serà, en principi, una gran nevada que anirà molt bé per les pistes de...
El temporal portarà més una baixada generalitzada de les temperatures. Disposar d'una eina com el passaport Covid i poder-lo utilitzar en el màxim d'espais possibles, com ara cinemes o teatres, aportaria més beneficis. Així ho ha explicat el doctor Roger Paredes, membre del comitè d'experts que assessora el govern, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Ens assegura o ens que la probabilitat de que es produeixin contagis en llocs tancats o en llocs de més risc és molt més baixa. No la baixem a zero, però sí que la disminuïm molt. És a dir, si per exemple, estem en una discoteca o estem en un bar i totes les persones que han entrat són persones vacunades, la probabilitat de que allà es pugui produir un brot és molt més baixa.
El doctor Paredes ha avisat que fins al moment la incidència de la Covid ha estat bona, però ara torna a haver-hi un augment de casos i s'haurà d'aprendre a conviure amb el virus en un temps relativament llarg. El cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias de Badalona ha assegurat que per no haver de tancar els locals i deixar de fer activitats, cal un compromís entre seguretat i activitat econòmica. I, de fet, empitjoren les dades de Covid a Catalunya. En les últimes 24 hores hi ha hagut una pujada important del nombre d'ingressats amb Covid a les unitats de cures intensives. En total, hi ha 119 malalts crítics, 12 més que el dia anterior. A més, s'han registrat 10 noves morts i 1.500 contagis més. Avui, la velocitat de contagi baixa 4 centèsimes fins al 1,42, però el risc de rebrot arriba a 220 punts, 13 més que el dia d'ahir. Pendents, per tant, del que aprovarà aquest dimarts el govern català sobre les mesures que pugui prendre, sobretot pel que fa a l'ampliació del passaport Covid. I en clau política, l'endemà dels pressupostos catalans hagin superat el primer tràmit parlamentari gràcies a un acord in extremis entre el govern i els comuns, la portaveu de la formació morada al Parlament, Jessica Albiach, ha comentat en una entrevista a Ser Catalunya que no tindria sentit que Esquerra rebutgés ara els comptes estatals i ha criticat l'estratègia de Junts per Catalunya.
Sabeu des de primera hora quin ha estat el nostre posicionament. Nosaltres, i a més aquest cap de setmana en l'Assemblea del Partit, vam tornar a ratificar la nostra aposta pel dret a decidir. Nosaltres sempre hem pensat que Catalunya ha de poder decidir el seu futur, i a part d'això sí que te diré, a mi el que em sembla és que el que estem veient de Junts és que si fora per ells no hi hauria pressupostos a l'Estat, no hi hauria pressupostos a Barcelona i tampoc acabé d'entendre exactament què han fet perquè hi ha pressupostos a Catalunya.
El Biac ha considerat que el discurs del diputat de Junts, Joan Canadell, rema en contra del que han pactat amb el govern. Posteriorment, en una entrevista als matins de TV3, el Biac ha garantit que els comuns facilitaran l'aprovació final dels pressupostos de la Generalitat. Moment ara per la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça fa aquest matí a la Ciutat Esportiva l'últim entrenament abans de jugar contra el Benfica aquesta nit, el partit més transcendental d'aquesta temporada. Si guanya, passarà a vuitens de la Champions, però si perd, pràcticament diria adéu a la competició i hauria de jugar a l'Europa League. Ara mateix el Barça és segon amb 6 punts i el Benfica tercer amb 4, dues jornades per acabar la fase de grups comptant el partit d'avui. Per tant, si el Barça supera els portuguesos, asseguraria passar com a segon de grup. En canvi, si perd o empat, haurà de jugar-se la classificació en l'última jornada contra el Bayern de Munic, que ja està classificat classificat i esperar més una punxada del Benfica contra el Dinamo de Kiev. Si no hi ha canvis d'última hora i pot completar l'entrenament d'avui, el davanter Ousmane Dembélé podria entrar a la llista de convocats que el tècnic blaugrana ha de donar a conèixer al llarg d'aquest matí. A hores d'ara ja estan descartats per aquesta nit Sergi Roberto i tots els altres lesionats, a més dels joves del filial Abde i Ilias. I acabem amb tennis perquè ja hi ha data per al retorn de Rafa Nadal a les pistes. Serà el 17 de desembre en un torneig de Mubadala a Abu Dhabi. El tenista mallorquí ha acceptat una invitació dels organitzadors per jugar-lo i debutarà a les semifinals contra el guanyador del partit que jugaran Andy Murray i Dominic Thiem. El 13 vegades campió del Roland Garros porta temps allunyats de les pistes de tennis per la recuperació d'una lesió que es va fer al peu.
Moltes gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les 12. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Ja tornem a estar aquí. Com sabeu, cada matí a aquesta hora dediquem uns minuts a tractar temes d'actualitat des d'un altre punt de vista, des d'una altra perspectiva. Avui parlarem de música i de solidaritat. I és que el disc de la Marató de TV3 es posa a la venda en format físic als quioscos aquest diumenge 28 de novembre i arriba a la seva 30a edició.
Em quedo en silenci. Sóc com un nen als teus braços, que et vella i es desvella quan tu més ho necessites, perquè quan tu menys ho esperes és quan més a tu et fa falta. I si un dia tu t'enfonses, jo et dono la vida.
Que estem escoltant de fons, aquest any conté ni més ni menys que 30 cançons. És una manera de fer evident el 30è aniversari del disc. L'àlbum compta amb més artistes que mai, clar, òbviament. 175 agrupats en 41 formacions. L'àlbum solidari, que se suma a les moltes iniciatives que com cada any se celebraran per la Marató de TV3, que recordem es dedicarà a la salut mental. El nostre protagonista d'avui, a un altre punt de vista, és un dels professionals que s'amaguen al darrere del disc de la Marató, que, atenció, és el disc que ven més còpies al món en un sol dia. Concretament, n'és un dels productors, està aquí amb nosaltres, ell és en Pau Rovero. Bon dia, Pau.
Bon dia, moltes gràcies.
Ara estàvem escoltant a Luis Fonsi. Sí, què penses quan estàs escoltant i el producte final?
Fa molta il·lusió. O sigui, és un projecte que tot ell fa molta il·lusió i quan ho escoltes, clar, o sigui, la gent ha de pensar que nosaltres portem potser des del març-abril treballant amb això, tot l'equip de productors, que no sóc jo sol, i quan ho sents tot final, quan sents el producte final, fa molta alegria i fa molta emoció.
Clar, Pau, explica'ns una mica, ara parlarem d'aquest material sensible, que és que, clar, és que ens entra d'una altra manera, no? Ara ho estàvem comentant, sí. Vull dir, és més que una cançó, no?
Sí, 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 jo suposo que el fet d'això, que són cançons que tothom coneix i que, a més, tot el que envolta el projecte i tot el que envolta, no només el projecte, sinó el país, inclús, perquè el país es mobilitza per això, fa que tu escoltis, fa que tothom escolti aquest disc d'una manera diferent i que toqui sensibilitats que és molt difícil tocar.
Clara, ens deies també, fora micro, ara en parlem d'aquest procés, no? De producció que comença cada any a l'abril, eh?
Sí, més o menys, sobre març, abril, és quan comença tot el procés, i aleshores nosaltres comencem a treballar amb els artistes i, clar, el resultat es veu a finals de novembre, però és una feina de molts, molts mesos.
El disc més venut del món, ho dèiem ara, en un sol dia, això és una barbaritat.
Això és una animalada. O sigui, això, si ho poses amb números absoluts, és molt animal. I si ho penses, o sigui, és un disc que només es ven en un sol dia i que, a més, és el disc del món que més es ven en un sol dia. Sí, sí, és molt... Clar. I més avui dia, tal i com està la venda, de discos, no? Vull dir que no es venen discos i que els artistes que venen més discos en venen molt pocs comparats amb fa 10 anys.
Clar, Pau, també aquesta xifra ens ha cridat molt l'atenció. Una altra xifra. L'any passat, el disc de la Marató va vendre més còpies en un sol dia que els 20 principals artistes espanyols en tot l'any.
Clar, sí,
també
sí.
Ens deixa...
És molt bèstia. És molt bèstia. I veure com la gent segueix comprant-ho i que sempre hi ha la por aquesta de que un any rere un altre any sí, les vendes dels discos van baixant, clar. Els cotxes ja no porten reproductors de CDs, per tant... Però la gent ho vol comprar i la gent, sobretot, jo crec que és un producte que la gent vol regalar. O sigui, no és un producte tant que la gent vulgui comprar per ell, sinó que tothom del meu voltant en compra 3 o 4
sí.
I l'acabes regalant als amics o a la família o qui no l'ha pogut, comprar.
Ara que ho dius, Pau, a casa meva, just mira, aquesta setmana, que per cert, o sigui, surt a la venda aquest diumenge, el disc de la Marató de TV3 d'aquest any,
exacte.
Però és que ja pots fer aquest pre-order, no? Perquè a casa meva deien, però quants en voleu aquest any? A veure, que els vaig a demanar ja que ens els reservi, no? Quants necessites tu, no?
Sí, sí, perquè després, el dia que es posa a la venda, vas al quiosc i a les dues del matí no hi ha cap.
Clar, després es pot continuar comprant des de la botiga de TV3, sí. No sí, patiu. Sí. Però si... Escolta, si ens estàs ara mateix i t'hem fet pensar, ei, que jo el vull, vés al quiosc i ja reserva-ho.
Sí.
Escolta, quan vas començar a col·laborar amb la Marató? Perquè tu vas començar pràcticament... que podríem dir que eres desconegut en aquest món musical?
Sí, sí, jo sóc el nou. De l'equip dels productors sóc el nou. Jo vaig començar, aquesta és la meva tercera edició, és a dir, fa 3 anys. I a mi és una cosa que em va arribar de casualitat. Vaig presentar, perquè això és un concurs que es presenten unes bases, em va arribar la convocatòria el mateix dia que es tancava, vaig presentar tots els papers que demanaven, i un dia, de fet, estava de viatge en un seminari de composició i em van trucar, la teva proposta ha sigut seleccionada. I clar, jo sí, vaig flipar molt. I sí, sí, vaig anar un dia a reunir-me amb l'equip del programa a la televisió i em van dir, mira, no et coneixíem, perquè fins aleshores sí que havia produït molts discos, però no cap dels discos que havia produït jo havia sigut superconegut, i a més els productors és difícil que la gent ens conegui. I va dir, però eres l'únic que complia tot el requisit que demanaven, d'experiència, d'haver treballat en diferents gèneres i tot. I sí, sí, així vaig començar. I ara ja, mira, en porto 3.
Enhorabona.
Gràcies.
Quants productors han participat en aquest disc de la Marató?
Doncs en aquest disc, si no m'equivoco, som 6 productors, que està el Jordi Covino, el German Sten, el Marc Marrot, el Manu Guix, el Miqui Forteza i jo mateix.
Clar, aquest any, dèiem, el disc de la Marató està per primera vegada un disc doble per celebrar aquest 30è aniversari. Explica'ns concretament el que has fet, la teva tasca, no? Quin ha estat el teu paper en aquest disc?
Doncs jo aquest any he produït 3 cançons, una amb el Caim Rivela i el Momet, una amb els Flashy Ice Cream i una amb Mau i Ricky. I la meva feina, bàsicament, o la feina dels productors és... L'equip del programa ens proposa artistes i ens proposa cançons i la nostra feina és fer la producció adaptada per aquell artista en concret i des de que ens encarreguen el producte fins que acabem fent el producte. O sigui, tot el que és la producció, els arranjaments, les gravacions, les mescles, tot.
Va, doncs, si et sembla, Pau, que fem un repàs dels 3 temes que has produït per aquest disc nou de la Marató.
Perfecte.
Anem-hi. trobat preciosa aquesta versió que fa Gemma Humet al costat de Caim Riba, no? Estem escoltant Navegant, que és una versió del Sailing, no? De sí. Rod Stewart. Un cant a la llibertat i les ganes de viure.
Sí, sí.
Que es va gravar al teu estudi. Emocionant,
exacte.
No?
Molt, molt. A més, amb la Gemma és molt divertit perquè ens érem amics de feia anys, vam estudiar junts a l'ESMUC, però feia molts anys que no ens veiem i mai havíem treballat junts. I va ser molt xulo tornar-nos a trobar i treballar amb ella i amb el Caim, doncs, que és un amor de persona. De seguida no ens coneixíem tampoc i de seguida vam connectar i tenim una relació molt maca. De fet, una cosa molt bonica que té el disc de la Marató és que et connecta amb gent que potser no t'hi connectaria mai. Per exemple, fa un parell d'anys vaig produir un tema pel Lil Dami i ara som superamics. I treballem junts,
tant,
a part d'això.
Sí,
es generen vincles,
no,
molt bonics.
Ah, sí. Però com funciona el procés de gravació? És a dir, quantes hores esteu? En el cas del Caim Riba i la Gemma Humet, quantes hores vau estar gravant?
Doncs mira, amb el Caim i la Gemma, ells que són uns cracs i que ho fan molt bé, en un dia vam gravar totes les veus. Però prèviament a això, jo devia estar potser ben bé una setmana fent el que és tota la producció, tots els arranjaments, passar-los amb ells la maqueta perquè ells diguin si els agrada, si no els agrada, si s'hi senten còmodes, les tonalitats, perquè a vegades la tonalitat original no funcionava en aquest cas i la vam haver de moure. I sí, però és un procés això. Més o menys el que és la gravació de les veus dels cantants acostuma a ser una jornada, més o menys. Però clar, hi ha tota la feina prèvia, primer, de la producció, els arranjaments i tot, i després hi ha la feina de l'edició, la mescla.
Clar,
i tot.
Diguéssim que quan arribeu a l'estudi aneu per feina, no? Els cantants, i llavors ja després hi ha la
prèvia aquesta de mira, aquí he pensat que podríem fer això, mira, aquí podries cantar tu, aquí podria cantar l'altre, aquí podríem fer, què us sembla? Sí, va, ho provem? Perfecte, i ja està.
Avui estem amb Pau Romero, ell és un dels productors del disc de la Marató d'aquest any, amb aquest disc que podeu comprar a partir d'aquest diumenge als quioscos i després ja a partir de dilluns a la botiga de TV3. Però al dia de la Marató també s'hi poden trobar aquest any propostes més urbanes com aquesta. De tu ja no vull res. De tu ja no vull res. Clar, ells són Flashy Ice Cream, no sé si ho he dit bé.
Sí, crec que sí.
Pioners del trap en català, que també van gravar aquest Jo ja no et tinc por, al teu estudi, Pau, tot un luxe, no? Estan versionant a Lola Índigo.
Sí, va ser molt xulo agafar, i a més aquesta producció, que era una producció com molt actual, molt moderna, que sonava molt, molt bé, doncs tornar-la a fer també era tot un repte per nosaltres. I amb els Flashy, la veritat és que molt, molt bé. Vull dir, sempre, és el que et dic, sempre super predisposats a tot i molt amb la cosa aquesta de fer un producte per tothom.
Clar, perquè, Pau, tu notes la diferència, és a dir, de tu com a productor, no? Quan produeixes el disc de la Marató, altres discos, com és aquesta producció? És diferent a la producció d'un altre disc?
És diferent.
La predisposició de tot l'equip... clar, es viu un ambient especial?
Hi ha un ambient especial, sí que és veritat. Sí, hi ha un punt... Si tu quan treballes amb un artista fora de la Marató, hi ha moltes ganes, hi ha molta energia, hi ha molt la pressió que surti bé i tothom vol donar el màxim de si mateix. Però quan treballes per la Marató, a més hi ha aquest punt d'il·lusió, que també saps que és un projecte molt gran, que és un projecte que funciona, que és... I sí, tu sempre et trobes per part de tothom, per part dels mànagers, per part dels artistes, per part dels equips dels artistes, sempre et trobes tota la predisposició del món. Sí, almenys jo amb aquests 3 anys és el que sempre m'he trobat. I és molt bonic, això.
Escolta'm, i quan esteu a la gravació, els artistes, per exemple, els Flashy Ice Cream, tenen marge per adaptar les cançons al seu propi estil o les interpreten tal com se'ls hi proposa? És a dir, hi ha un marge perquè ells diguin mira, jo qui ho faria diferent o ve tot marcat
per
vostre?
No, no, no. O sigui, en el moment en què l'artista té la cançó, hi ha un marge molt, molt gran, perquè al final el que volem no és posar la veu d'un artista en una cançó que existeix, sinó és que un artista es faci seva la cançó. Vale? Per exemple, amb això dels Flashy Ice Cream, si la gent s'hi fixa, està cantat en femení, perquè l'original estava cantat en femení. I quan ho estàvem gravant vam dir no, anem a fer l'aposta de cantar un femení, perquè així també, o sigui, per un costat, ens estalviem que es vegi sempre el trap com un gènere masclista, vull dir, com que des del trap també es pot fer servir el discurs per empoderar-se tothom, i un discurs feminista des del trap, també. He pujat, he baixat, he creuat oceans i a la fi em vaig trobar. I quan menys ho esperava t'he trobat i ets casa, escrivim una història sense fi. Mira.
Salvador Romero també ha produït aquesta cançó que esteu escoltant. Ells són Mau Enriqui, que són dues estrelles veneçolanes de reggaeton que canten en català.
Sí.
I des de Miami. Com ho vau fer, això?
Doncs mira, això va ser molt bonic perquè des de la direcció del programa em van demanar que adaptés una cançó de Mau i Ricky perquè els volien en l'edició d'aquest any. I jo vaig començar buscant en el seu repertori i vaig trobar aquesta, que es diu Què diries, originàriament, i vaig fer l'adaptació al català. I allò que no acabava de trobar el què, i un dia estava a casa amb la meva parella, i la meva parella va dir una frase, que és aquesta de mira'm bé, no? Perquè moltes vegades amb temes de salut mental el que necessitem és que es visibilitzi, no que s'invisibilitzi.
Que canvi, no?, aquesta mirada.
Que canvi aquesta mirada, perquè al final tots necessitem una abraçada, més a part del suport mèdic, però tots necessitem una abraçada, tots necessitem enfrontar els problemes des de l'amor. I no sé com va sortir aquesta frase, i de cop i volta em va sortir la lletra, però en 10 minuts vaig tenir la lletra feta. I ells, doncs, va ser meravellós perquè ells estaven a Miami, al seu estudi, i llavors jo vaig fer la producció des d'aquí a Barcelona, i a l'hora de gravar les veus estàvem connectats online, i ells al seu estudi a Miami, i dos nanos excel·lents, o sigui, predisposats a tot. Va ser una sessió llarga de ben bé 4 hores online, vull dir que, a més, amb el tema de l'online tot és una mica més cansat, perquè la intensitat és més alta, però molt, molt bé, i, ostres, i tenen una dicció en català.
Perfecte,
i
no? Perfecte. Moltes vegades en el disabrat, també una de les coses que m'hi sorprèn és aquest català gairebé perfecte dels cantants que no viuen a Catalunya, per tant, que tu has parlat amb el Mau i el Ricky, no?, des de Venezuela. Clar, que ells saben que és la Marató quan els hi truques i els dius, escolta, va, tu voldries col·laborar en el disc de la Marató, quan se'ls hi fa la proposta, quin és el feedback que tens, tu?
Si no ho saben, sempre hi ha algú al voltant, discogràfiques, mànagers o equips, que sí que ho saben. I un cop els expliques, la predisposició és increïble, és meravellosa. O sigui, el que dèiem al principi de l'entrevista, no? Un disc que mou tanta gent no passa ni amb ells mateixos, amb els seus discos, gairebé, no? I aleshores això, tothom hi vol participar.
De la part de producció, Pau, quina és la part més complicada?
De la part de producció, quina és la part més complicada? La part més complicada de la producció... Al final, on has de dedicar més energia és en fer que aquella cançó l'artista se la pugui fer seva. O sigui, al final, els productors no estem per fer les nostres cançons amb diferents artistes, sinó que estem per agafar cançons, fer les cançons i fer-los-hi un traje a mida pels artistes.
Doncs, Pau Romero, desitgem que el disc de la Marató d'aquest any doncs torni a ser un gran èxit. De fet, ho serà, estem convençuts. Recordem que el podeu comprar aquest diumenge al vostre quios i a partir de dilluns també al web de TV3. Tots els beneficis es destinaran a la recerca i al tractament de la salut mental, que també entenc que, clar, tu ens ho deies, tu mateix és el que adaptes la cançó. O sigui, i poses el... No?
Clar, l'adaptes a l'univers i el missatge, no? El missatge d'aquest any era sobre la salut mental. I...
Va ser fàcil per tu?
Va ser fàcil un cop vaig trobar la tecla, però sí, va ser tu donar la tecla i sí que va ser molt fàcil. I quan els hi vaig explicar amb ells, perquè, clar, la lletra original és força diferent, però quan els hi vaig explicar amb ells, els van dir, oh, sí, perfecte, és superbonic. I s'hi van posar molt, molt de cara.
Pau Romero, productor del disc de la Marató, un dels productors del disc de la Marató d'enguany, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Per la feina i per ser aquest matí al magazín del matí a Ràdio Cel.
Moltes gràcies.
Cuida't moltíssim.
Gràcies.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
La violència masclista no afecta només les dones.
La violència masclista afecta tota la societat.
Des de la Diputació de Barcelona, treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
Implica-t'hi, forma part de la solució.
25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Ja sabeu que aquesta setmana cap a aquesta hora l'Olga Vallejo posa la lupa cada dia doncs, en la lluita contra la violència masclista. Dia assenyalat aquesta setmana, com ja sabeu, és dijous. Atenció a aquest número, 900-900-120. És el servei d'atenció permanent contra la violència masclista. És una línia gratuïta, el 900-900-120, i confidencial, i funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. Però és que, des de que hi ha un recompte de les dones assassinades per violència masclista l'any 2003 a Espanya, Olga, han matat més de 1.110 dones.
Sí, el nombre de menors orfes perquè les seves mares han estat assassinades des de 2013, per exemple, és de 327. I el nombre de menors assassinats per violència masclista des de 2013 és de 44. Avui volem parlar de les dones que no han mort, però sí les que han patit violència masclista. L'entorn d'aquesta víctima, com hauria d'acompanyar-la? I per això parlem amb l'Antònia Rayó, psicòloga especialitzada en violències masclistes. Antònia, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Què hauríem de fer si ens assabentem que algú del nostre entorn, la nostra amiga, la nostra mare, la germana, és víctima de violència masclista?
Pues jo crec que, sobretot, donar-li suport, val? Perquè cada persona al final té un procés personal i nosaltres normalment des de fora ho veiem molt fàcil, que potser seria pues, deixar aquesta relació o denunciar-ho, i a vegades no és tan senzill, llavors... Jo crec que la clau, sobretot, seria el suport de la decisió que prengui la dona.
Val. Llavors, aquest suport serà en funció del que ella digui, no? Acompanyar-la, preguntar-li i, a partir d'aquí, acompanyar-la.
Exacte, sobretot acompanyar-la. Que decideix denunciar, acompanyar-la a comissaria, acompanyar-la a buscar, perquè a vegades aquestes dones no saben què han de fer, no saben... ni que han de fer amb la seva vida com per saber com funciona un procés judicial o un procés de recuperació o quins serveis hi ha, probablement no ho saben. Llavors, tenir com sempre les eines perquè quan ho necessiti nosaltres ja les tinguem. Uh-huh. Jo crec que és molt important.
Quins indicis poden fer-nos sospitar que una dona pateix violència masclista? Aquelles que no ens ho diuen, però nosaltres tenim la mosca darrere el nas.
Sí. Jo crec que és complicat, perquè no crec que hi hagi uns indicis a totes les relacions, perquè clar, cada relació és un món, però sí que veiem coses rares, que s'està distanciant, que potser té com a més tristesa, però no sabem el motiu, i és com molt estrany, perquè normalment si et passa alguna cosa i és la teva família, els teus amics, potser te n'adones, t'ho explica, però si no t'ho explica i veus que hi ha alguna cosa i no vol parlar potser... davant la seva parella, llavors aquí podríem començar a sospitar coses rares.
A partir del moment que sospitem o que aquesta persona que pateix, aquesta dona que pateix aquesta violència ens ho comunica, els hem de recomanar que facin alguna cosa o hem d'esperar, com tu deies, escoltar-les?
Home, la recomanació sempre està molt bé, perquè a vegades elles no saben. O sigui, no saben, però no saben res. Elles saben que ha passat alguna cosa i necessiten que algú els estiri amb la corda i els tregui del pou. Llavors, bueno, pues, recomanar si vol denunciar, recomanar si vol anar a un servei, recomanar si necessita alguna cosa més en concret, recomanar si vol sortir de la casa, què vol fer amb els fills, si es vol divorciar... Com posar-li totes les cartes sobre la taula, seria l'important.
I nosaltres, que se suposa que li posarem totes aquestes cartes i que potser no tenim aquesta informació, hi ha algun lloc on podem trobar-ho que sigui relativament fàcil?
Bueno, internet és molt fàcil, eh? Vull dir, tu busques violència masclista al Google i et surt moltíssima, moltíssima, moltíssima informació. El 016 sempre està allà, o sigui, tu el 016 et pot trucar encara que no siguis víctima, només per informar-te. Llavors, telèfons i pàgines web hi ha moltíssimes. Jo crec que aquí no hi hauria un problema en trobar informació.
Ja hem d'acabar, però hi parlàvem amb la psicòloga Alba Alfagemi Casanova, especialitzada en l'abordatge de violències masclistes, i ens parlava de la importància de no culpabilitzar les víctimes. Qui hauria de sentir-se culpable és l'agressor i no la víctima, no?
Totalment. O sigui, les dones no són culpables de res. I moltes, per no dir totes, venen amb aquest sentiment. Però elles no tenen la culpa d'haver tingut una relació així, d'haver-se trobat amb una persona que els ha tractat així. És molt important que no siguin culpables tampoc de no deixar la relació, perquè no és tan fàcil. O sigui, a vegades no poden deixar la relació. I això els fa sentir molt culpables, també. Llavors, és molt, molt important, com deia l'Alba, no culpabilitzar-les mai.
Doncs ho tindrem present. Aquest acompanyament, buscar informació, posar-los les cartes sobre la taula i, sobretot, no culpabilitzar. I, com tu deies, al 016, internet, sempre podrem trobar informació, o, si no, al 900-900-120, que és el Servei d'Atenció Permanent contra la Violència Masclista. Antònia Rayó, psicòloga especialitzada en violències masclistes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Doncs vinga, gràcies, Olga, de fet, per aquesta mini-lupa, mini-gran-lupa, si m'ho permets,
d'aquesta setmana. Aprenem moltes coses cada dia, i molt necessàries.
Estarem pendents, doncs ja sabeu, cap a aquesta hora, cada dia l'Olga Vallejo posarà la lupa en aquesta lluita contra la violència masclista. Ara mateix hem passat al punt de 11:45. Res, marxem breument a publicitat, i a la tornada arriba Mireia del Pozo amb l'Esplai Plus Valor a Dones, del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Ara mateix de 11:45. Va, que ja tenim aquí a Mireia del Pozo i el plusvalua dones al matí a Ràdio Estel. Com ja sabeu, els dimarts i els dijous estan amb nosaltres a la Part Magazine, amb un espai on abordem un tema en relació a la dona, a la salut, a la violència masclista, entre altres temes. Mireia del Pozo, com estàs?
Home, molt contenta, no veus que ara ja no plou? I si plou tampoc
però,
escolta, no passa res.
Ha plogut aquest matí o què?
Oi tant.
Sí? Ja, bueno, jo és que, clar, com arribo ben d'hora, ben d'hora, només
ben
s'ha ventat.
Ben d'hora, ben d'hora, sí, m'agrada, que hem de començar
jo
el dia ben d'hora, ben d'hora.
Ha plogut a Barcelona, perquè Déu-n'hi-do, Terres de l'Ebre, de fet, ens acaben d'informar ara també dels serveis informatius, sí. Hi ha escoles tancades, molta precaució, i sobretot perquè aquest episodi que es diu La Dana ja anirà pujant de mica en mica cap a tot el territori.
Ho veus,
català,
Mercè? Ho veus, que li posen un nom de dona. El que parlava un dia, tot el que és dolent, pam, nom de dona.
Mireia, escolta, avui què ens portes?
Doncs avui parlarem de dona autònoma.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I recordem, com sempre, abans de començar l'Espai Plusvàlua Dones aquí al matí a Ràdio Estel, que Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció premi Sàping TV. Avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran de la dona autònoma.
Divendres passat celebràvem el Dia de la Dona Emprenedora. En altres paraules, com comença una dona per ser emprenedora sent una dona autònoma. I sabeu què? Les darreres notícies des de la Fundació Bancària La Caixa ens indiquen el per què les dones no aconsegueixen tenir el nombre de fills que diuen que volen. Que curiós, eh? Anem a mirar què ens diu aquest estudi realitzat per Alicia Atzara de l'Universitat de Princeton amb el recolzament de la Fundació Bancària La Caixa. Resulta ser que Espanya té una de les taxes de fecunditat més baixes del món. 1,3 fills per dona a l'any, això sortia l'any 2019. Un dels països d'Europa amb la proporció més gran de dones que no tenen fills ni filles. L'edat mitjana de les dones al naixement del primer fill també és de les més altes. Ara estem a 31 anys. Les dones, malgrat això, sabeu què diuen encara? Que volem tenir de mitja 2 criatures. Per tant, què passa? Que hi ha una bretxa entre la fecunditat desitjada i la fecunditat real. Els factors principals que provoquen aquesta diferència són les condicions adverses del mercat laboral, les dificultats a l'hora de crear una llar. Per què? Perquè hi ha una estabilitat econòmica i perquè les parelles ja no estan buscant el mateix. La conciliació entre la vida familiar i la vida laboral segueix sent un dels entrebancs per arribar també a una òptima fecunditat. I això ho podem lligar amb un dels darrers estudis que s'ha fet des de PIMEC juntament amb Europa. Ara i avui en parlem aquí, al Plusvalua Dones.
Doncs gràcies, Mireia, com sempre, aquesta benvinguda que fem ja a la nostra taula. Avui al Plusvalua Dones al matí a Ràdio Estel donem pas a Elisabet Bach. És economista, és consultora d'empreses i vicepresidenta de PIMEC, petita i mitjana...
És la presidenta d'Autònoms de PIMEC.
Ah, presidenta d'Autònoms de PIMEC.
Molt bon dia a totes dues.
Elisabet, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Benvinguda,
i molt contenta d'estar aquí.
Gràcies per estar amb nosaltres. I també donem la benvinguda a Maria Eugènia Pons de Gironella. Ella és experta sobre les bones relacions, és advocada, mediadora i professora de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia, com també sòcia fundadora d'Open Up BCN i consellera del Plusvalua de Dones. Maria Eugènia, benvinguda.
Què tal?
Moltes gràcies.
Molt bé.
Doncs vinga, comencem ja, Mireia, perquè volem preguntar-li a l'Elisabet com s'arriba a ser dona emprenedora i, per tant, autònoma, segons les dades dels estudis que heu fet.
Doncs mireu, com bé deia la Mireia, la persona que vol ser emprenedora, normalment el primer pas que fa és ser donar-se d'alta com a autònoma, no? Sigui a través d'un SL o sigui com a persona física. Però l'important és que per passar de ser emprenedora autònoma hi ha dos motius, bàsicament. O bé per necessitat, és a dir, per les dificultats en el mercat laboral, decideix, com diem vulgarment, buscar-se la vida i muntar la seva pròpia activitat, o bé per motivació. I una de les coses que ens han sorprès més amb els estudis és que la dona té un percentatge més elevat d'emprenedoria, de motivació per desig. És a dir, per tenir més flexibilitat, per tenir més facilitat per compaginar la vida familiar i la feina, per organitzar i tirar endavant el seu propi projecte.
És ben curiós, perquè canvia molt quan s'emprèn per necessitat o per motivació, i ens estàs dient que la dona està emprenent més per motivació. En parlarem. Quines són les conclusions principals dels estudis? Perquè justament han sigut els primers que s'han fet en aquesta matèria, Elisabet.
Sí, deixeu-me marcar primer aquests estudis, perquè un és un que hem fet des de PIMEC i l'altre l'ha fet la Maria Bastida per encàrrec del Parlament Europeu.
Correcte.
Per què? Perquè l'emprenedoria, i en concret l'emprenedoria femenina, és un àmbit molt complex on intervenen situacions personals i també, sobretot en femenina, molt tema de social, molt tema de condicionants socials. I per tant, tenir estudis que ens aportin diferents punts de vista ens ajuda molt a entendre què passa i, per tant, a partir d'aquí poder definir accions. Uh-huh. Llavors, coses que ens han sorprès de l'estudi, doncs és veure que a nivell de paritat l'emprenedoria femenina es va acostant a la masculina, però quan ho mirem amb lupa, veiem que aquest acostament es produeix per un increment d'emprenedoria per necessitat. És a dir, que les dones tenim més dificultats o bé per inserir-nos o bé per guanyar-nos la vida en el mercat laboral.
Sí, contràriament al que ens deia abans de la motivació.
Sí, és a dir, són dos elements que són compatibles. El creixement d'emprenedoria és més per necessitat, però a la dona li destaca més que quan emprèn per, en diem, oportunitat, és més per aquest desig de temes més personals.
Clar, Elisabet, ara ens estàs comentant aquestes dificultats, no? Quines són aquestes principals dificultats amb les que es troben les emprenedores?
Doncs mireu, primer la paradoxa, que les dones emprenem per tenir aquesta flexibilitat i la primera dificultat que ens trobem és aquesta conciliació personal-familiar amb la feina. Per altra banda, el pes de molts estereotips i la falta de reconeixement de les accions que realitzem les dones a nivell professional, però també a nivell emprenedor. L'accés al finançament, també derivat d'aquests estereotips, perquè moltes vegades qui té el finançament no creu en les possibilitats de la dona que té davant i que l'està demanant.
Totalment.
I, per altra banda, doncs, mesures de suport. I també us diria que partim amb desavantatge, no? Aquest concepte que tenim, d'aquest conflicte del treball-família, aquella sensació que a vegades si no estàs amb els fills no ets bona mare, el fet de que tens una bretxa salarial, que per tant fa que no tinguis uns estalvis per poder invertir al mateix nivell que d'altres, el fet de que tinguem una experiència laboral més gran amb empreses de serveis, que fa que derivem cap a aquest tipus de sectors, i el fet de que ens passem més hores a casa que a fora fa que moltes vegades la nostra xarxa de contactes estigui molt poc desenvolupada. I, com bé sabeu, els contactes són importants per anar assolint els recursos i anar assolint les posicions.
Totalment, són bàsics, realment bàsics, tot el que s'anomena el networking. Com podem impulsar l'efectivitat de l'emprenedoria en perspectiva de gènere, Elisabet? Perquè aquí sempre busquem solucions.
Sí, doncs, mireu, dels estudis, una de les aportacions més importants és que som diferents segments, és a dir, l'emprenedoria femenina funciona diferent de la masculina com d'altres segments. Per tant, hem de pensar en mesures concretes pensades per aquest tipus d'emprenedoria, de les dificultats que ens trobem. Tenir referents, per exemple, clar, de l'èxit i de fracàs. Perquè no tot és de color de rosa. Què fa la persona quan una cosa no surt bé? Com ho recondueix? Ah. Això també és un aprenentatge.
És bàsic.
Per altra banda, guies i mentoratges d'algú que t'acompanyi. Treballar aquest apoderament personal, perquè moltes vegades les dones pròpiament som les primeres que no ens creiem les nostres pròpies possibilitats. Aquests espais per potenciar la xarxa de contactes que ens accelessin aquest recorregut que no hem pogut fer prèviament. Millorar l'accés al finançament, però també allò que us deia, no?, de que treballar amb les persones que el donen perquè aquests estereotips desapareguin i, sobretot, simplificar tot l'accés al programa de suport.
Clar, si ara mateix ens estàs escoltant, que de ben segur que ho estan fent, aquella dona emprenedora que té ganes de voler, doncs, emprendre algun objectiu en la seva vida, què li recomanaries, Elisabet?
Mireu, doncs primer que s'envoltin de persones que els ajudin a ser conscients d'aquesta pròpia capacitat individual, aquelles que t'acaben de donar l'empenta quan a vegades tu mateixa dubtes. Entendre que emprendre té moltes facetes i que no pots saber de tot. Per tant, rodejar-te d'aquelles persones que en allà on potser no saps tant t'ajudin a fer aquest camí. Que no s'esperin a tenir-ho tot perfecte. No cal que estigui tot bé. Comencem amb allò que està suficientment bé, comencem a caminar i anem construint. I sobretot que siguin ambicioses. A vegades la paraula ambició té un sentit de xafal del voltant. No. Ambició és jo no amb què em vull conformar, sinó què vull aconseguir. Al final, somiar és gratis, no fa mal, no perjudica ningú. I somiar, és a dir, imaginar, és el primer pas per poder fer, per poder assolir.
Absolutament, perquè si visualitzem això que volem aconseguir, és la primera manera d'arribar, i a través de l'acció, i amb aquest somni que ens diu l'Elisabet, podem arribar a volar. Què li recomanem a l'entorn de l'autònoma, de l'emprenedora, no només a ella, al seu entorn, perquè és bàsic, bàsic i essencial?
L'entorn és molt important. I la paraula clau per mi és suport, que tingui aquesta corresponsabilitat amb els rols i les responsabilitats familiars perquè realment aquest conflicte feina-família no sigui tal. Ajudar la persona a prendre consciència de transmetre aquesta confiança, de què són capaces, allò que us deia, donar l'empenta quan cal. I també l'entorn ha de prendre consciència de que perquè l'altre pugui, a vegades la persona també ha de canviar, perquè si no, l'equilibri no es restableix, no? En termes de corresponsabilitat, d'ajut econòmic i d'aquest suport emocional.
La persona ha de canviar com? Com? Perquè a vegades li és difícil, eh? A la persona que està al costat de la persona emprenedora, clar, ha de canviar com i cap a on, aquesta vertent que dius de conciliació econòmica.
Sí, ha de canviar alguns rols, alguns horaris, per exemple. És a dir, el primer pas és que prengui consciència. No és, tu vols ser emprenedora, doncs
va,
endavant.
Clar.
Sinó que
és
el fet
fàcil,
que tu siguis,
no,
emprenedora, potser afectarà, doncs, que vagi jo a buscar la canalla, no? I aquest és el prendre consciència de jo qui haig de posar de part meva perquè tu puguis també tirar el teu endavant.
Vinga, Seguim avançant aquí a l'Espai Plus Valuadones al matí a Ràdio Estel de la mà de Mireia del Pozo. Ara volem donar pas novament a la nostra taula a Maria Eugènia Pons de Gironella, que ens està escoltant. Què tal, Maria Eugènia? Bon dia de nou.
Molt bé, què tal?
Escolta, Maria Eugènia, parlem ara.
Què tal?
Tu proposava la Mireia, no?, de l'entorn, no?, de la persona emprenedora, de la dona emprenedora. Com d'important és aquest acompanyament?
Bueno, l'acompanyament és fonamental. Tu pensa que una dona necessita completar-se, compartir i generar vínculs sòlids més que ningú. Per tant, aquest entorn que té que ser, o no és, perquè a vegades no és tan sòlid, és el que li donarà gran part de la confiança per tirar endavant. Mira si és fonamental, absolutament fonamental.
Clar, aquesta vinculació sòlida, perquè al cap i a la fi, ara, quan l'Elisabet ens parlava d'això i li he insistit una mica més amb la pregunta, això realment vol dir, Maria Eugènia, que quan en una família o en una casa algú emprèn, no emprèn només aquella persona. Ens estem llançant una aventura tots.
Sí, sí, claríssim. Ens estem llançant una aventura tots. I la dona et diu una cosa. Té que tenir, primer de tot, confiança en ella mateixa, però no confiança en la seguretat que allò sortirà bé. Nosaltres hem de compartir en l'entorn que allò potser no sortirà tan bé com... Vull dir, ens hem de treure l'estereotip de que la confiança l'hem de perseguir, no? Vull dir, hem de donar confiança. No, escolta'm, aquí tinc un propòsit, tinc una voluntat, vull fer una cosa, tinc l'esperança ferma, perquè la confiança, de fet, a la definició és esperança ferma de fer-ho, proporcionar els mitjans i fer partícips els altres d'això. No de que... No posar-me jo la càrrega de que, bueno, confieu en mi que ja ho trobaré endavant, sinó participeu en mi, que tinc una esperança ferma de que això sortirà endavant.
Clar, Maria Eugènia, Mireia, de fet, és una mica, ja podríem definir-ho així com el mantra de l'espai, no?, que és aquesta confiança, que és aquest primer pas per començar a fer coses, no?, i que moltes vegades les dones, o sigui, iniciem tot un procés amb aquesta falta de confiança.
Totalment.
Això és bo, eh?
Clar, això és bo, comenta.
Això és bo. Pensa que la confiança té sis punts essencials, i una d'elles és no perseguir-la. La confiança no l'hem de perseguir, hem de començar a actuar. En segon lloc...
Alerta amb el que està dient la Maria Eugènia, que ho hem de saber entendre. Digues, Maria Eugènia.
Començar a poc a poc. Primer no perseguir-la, no la persegueixis, la confiança. Primer actua. Tu pensa que les grans... Mira, un exemple una mica folclòric, no? Però la Beyoncé no podia sortir ballant públic. No podia. I va començar a fer-ho sense tindre cap confiança en ella mateixa. Ja ho explica en una de les seves biògrafes. Diu, ho vaig començar a fer perquè em van ensenyar a fer la tècnica aquesta de pasitos de bebé que fan a Amèrica, no? Comença actuant. En segon lloc, comença a poc a poc. No vulguis abarcar tot, no vulguis convèncer tothom. Comença amb petits passos. En tercer lloc, té consciència dels guanys de coses que has fet tu mateixa, poc a poc, o que has fet abans. Pren consciència d'això. En quart lloc, té present els valors. Mira, vam fer una prova als Estats Units, a la Universitat de Califòrnia, de com aquelles persones que feien un discurs, si abans de començar el discurs escrivien una frase dels valors fonamentals que el motivaven a fer aquest discurs, el feien molt més relaxats. Per què? Perquè estem enfocats.
Clar.
En quin lloc, en cinquè lloc, hi ha una cosa molt, molt divertida que jo aconsellaria a tothom. Hi ha una qüestió biològica dintre del cos, que el cos reacciona igual davant de la por com de l'entusiasme. Doncs interpreta aquesta por com a entusiasme. És a dir, moltes vegades dius, ostres, que tinc que fer això, ai, tinc que anar a fer entrevistes, tinc que anar a buscar diners, interpreta-ho com un entusiasme. Que bé que tinc que anar a fer això, que vaig a fer, a veure què passa. I llavors ens sentirem molt més motivats. I en realitat estem fent el mateix, però ho estem interpretant com algo que ens portarà endavant.
Clar, aquesta por, aquest entusiasme, serà la sisena, Maria Eugènia, aquesta por, aquest entusiasme, és el que podem entendre com aquesta adrenalina, aquesta força que ens mou, que, per tant, si la sabem enfocar, és bona, és positiva, és aquest motor. La sisena, Maria Eugènia.
La sisena, ordre. Ordre, planificació
i
preparació.
És.
El que deia l'entrevistada, no? Vull dir, ordre, preparació i confiar i trobar gent que ens apoyi. Buscar-la. buscar-la.
Totalment. Maria Eugènia, Elisabet, les dades també ens indiquen que la millor edat per emprendre amb èxit és al voltant dels 50 anys. Acaba de sortir ara aquesta dada. I esteu d'acord? I enfocant-ho amb les dades de l'estudi tant de PIMEC com d'europeus. Per obligació, per experiència, per què acaben resultant amb més èxit? Elisabet.
Bueno.
Clar, estem tants que s'han quedat pensant.
Sí, sí.
Elisabet.
És que una cosa és la dada i l'altra cosa és la meva opinió. No, estic d'acord amb la dada en el sentit de que sembla lògic que si tens més edat, tens més experiència, tens les idees més clares, tens més recursos d'aquests que deia, de xarxa de contactes amb 50 anys que amb 20. Però moltes vegades quan em fan aquesta pregunta dic que la millor edat per poder emprendre és quan tens ganes d'emprendre.
Totalment.
Perquè
t'ha de sortir de dins.
Perquè al final, si hi ha coses que et falten, però tens aquestes ganes, les acabes buscant. L'important és buscar aquestes mancances. Vale? I, de fet, tenim molts projectes que tenen èxit i que estan duts a terme per persones molt joves. I projectes que han fracassat també de persones joves, però que això ha suposat un aprenentatge i que potser la primera no, però la tercera sí. I aquest és un aprenentatge que també s'aporten en el seu àmbit professional, encara que no acabi siguent un projecte emprenedor.
És que cal posar en relleu, Maria Eugènia, ara que et toca parlar tu, aquest fracàs que ja abans l'Elisabet l'ha tret quan hem parlat de les solucions. I a les solucions, ella ens apunta al tema dels referents, tant de l'èxit com del fracàs, i això és un tema amb el que tu has dit, amb aquesta consciència, tant dels nostres propis guanys, èxit, com del camí que anem fent amb la possibilitat de fracàs.
Bueno, és que està clar que l'èxit i el fracàs, jo us ho diria, a mi m'ha servit molt a la vida i a tothom. L'èxit i el fracàs és un impostor sempre, sempre. Dura fins al següent partit, fins al següent evento, fins al següent... Vull dir, això ho tenen molt clar els americans amb el tema de les empreses. Vull dir, tu, quan vas a fer una entrevista, poses aquelles empreses que tu has iniciat o el que sigui i que possiblement han fracassat. L'èxit i el fracàs és un impostor i l'hem de tractar com a tal. El més important és el propòsit que tenim, què és el que volem fer i tirar endavant per allà. Jo us diria no convertir-lo en una obsessió, però sí lligar-lo amb aquells valors que volem a la vida i tirar endavant.
Com ens agrada, com ens agrada.
No, Maria, perquè hem portat debat, Elisabet, que volies afegir.
Sí, vull afegir-vos un tema que penso que és una eina de doble fil amb això dels 50 anys. Perquè en una conferència una dona em va preguntar el tema de l'edat, si era millor emprendre més gran o més jove, perquè quan ets gran ja tens els fills encarrilats.
Llavors, el que parlàvem al principi de la maternitat.
Tornem al tema de rols, al tema de teoriatips, al tema de corresponsabilitats. Per tant,
voldria
saber per què és millor emprendre els 50 anys i no agafar aquesta dada com a tal simplement, perquè pot amagar aquests elements estructurals que ens condicionen tant amb emprenedoria femenina.
Clar, Maria Eugènia, tu que ets experta en bones relacions, la confiança en una mateixa i treballar una sana i bona relació, no? Perquè hi ha moments que poden ser de muntanya russa total. Mireia del Pozo, tu ho saps ben bé, eh? Ara, si us quedeu fins al final de l'espai, ho sabreu perquè li dic a la Mireia. Però ens centrem en això, perquè hi ha moments que poden ser de muntanya russa total, Maria Eugènia. Situació Covid, per exemple, que venim. Com ho veus tu, això?
Bueno, mira, és que saps què passa? Que nosaltres pensem, hem de desaprendre que la confiança és estar segur. La confiança no és estar segur. No ho és. La confiança és... Ni tampoc podem esperar sentir-nos confiats. No? Això és un error. La confiança és tirar endavant alguna cosa amb el que jo nosaltres creiem. Això ens donarà confiança. Si jo m'espero davant del mirall tenir confiança, m'he equivocat. S'ha de començar a tenir... començar l'acció i després el sentiment. Això és una mica difícil, sembla una mica difícil, però jo diria que primer arrisca't abans de tenir confiança. Jo crec que això és fonamental. Mira, una vegada li preguntaven a Mandela que com podia ser que a la presó tingués tanta confiança en el que anava a fer. Va dir, no, és que no en tenia gens. No en tenia gens. I que la seva dona també es movia i tal. No en teníem gens. El que passa és que teníem un propòsit clar. Vull dir, és més important buscar què volem fer, com ho volem fer, planificar-ho, i el que dèiem de les dones que tenim els nens, que tenim que planificar, bueno, doncs moltes vegades hem de començar per aquí. vaig a fer un pla d'allò que jo vull fer. La confiança anirà darrere de les meves accions. Jo funciona així, no hi ha un altre. I pensar que tenim que estar segurs per tirar endavant és un gran engany.
Parlem d'innovació, Elisabet. Com ho podem fer des dels estudis? Des de l'educació?
Des de l'educació.
Tot aquest entorn.
Hem de treballar tota aquesta part, per exemple, innovació tecnològica, i aquí un dels elements que hem de treballar és les carreres STEM. Per què? Perquè moltes vegades les dones innovem amb tecnologia i, per exemple, ens posem en temes de serveis molt relacionats amb el que coneixem. I, en canvi, potser comencem a treballar temes més, per posar-vos un exemple. En vez de fer una plataforma per buscar cangurs, potser que comencem a treballar nanotecnologia, no? Per posar dos extrems, un sí, molt tecnològic sí. I l'altre relacionat amb aquells serveis que a vegades utilitzem. Per tant, aquí torno als casos d'èxit i als referents i a les mentories, que ens ajudin a anar a aquest punt més enllà. I que moltes vegades ens fan sortir de la zona de confort, però que són temes que moltes dones també dominen, no?
I a part és que, Mireia, per nosaltres som una terra d'emprenedors. Catalunya.
Catalunya, absolutament. Home. Catalunya està clar, però si imagina't, si tot és majoritàriament petita i mitjana empresa, i cada vegada més el que és la microempresa, estem trobant a persones que s'han juntat, que són dos o tres autònomes, per tant, absolutament sí, però no només una terra emprenedora, sinó una terra on afortunadament cada vegada més les dones estan i estem emprenent.
Doncs bé, com sempre hem arribat ja al final de l'espai Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo, aquí al matí a Ràdio Cel. Ja sabeu que ens acompanyen els dimarts i els dijous cap a aquesta hora. 3 minuts i escaig. Ens situem al punt de les 12, però abans, quines són les principals conclusions que podem extreure d'avui, Mireia?
Doncs la dona autònoma pot acabar fent una SL o pot ser autònoma només físicament. Acaba sent-ho ja sigui per necessitat o per motivació, que generalment són més les que ho fem per motivació. La paritat amb els homes hi és cada vegada més. Però alerta, perquè és a través de la motivació de necessitat, no la motivacional, que ens surt. Quines són les principals dificultats? Primer, la conciliació, la falta de reconeixement. Tercer, l'accés al finançament, les mesures de suport, de treball i, malauradament, de la pròpia família. I també culturalment, el que també coneixem com networking. Solucions, anem a per les solucions, amigues. Calen referents, tant d'èxits com de fracàs. Anem a les guies, anem als mentoratges, anem a empoderar-nos personalment. Autoliderem-nos una vegada més. I sobretot, sisplau, simplifiquem l'accés a programes de suport, que si no tot es complica. L'entorn. Cal que ens aporti una conciliació real, que es consciencí. I aquesta confiança tan important ens ve només per actuar, perquè ja ens deien que la confiança no és estar segurs, sinó que és moviment, és propòsit. Arrisquem-nos i rodegem-nos de persones que ens puguin ajudar. Ambicioses a tope.
Doncs moltíssimes gràcies, Elisabet Bach. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Aquest dimarts també la Maria Eugènia Pons de Gironella. A l'altre costat del telèfon, Maria Eugènia, gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Va, Mireia, et robo dos minutets. Què ha passat aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana ha sigut el Dia Mundial de la Infància, Mercè.
Ah.
Un dia fonamental.
I com podem ajudar amb aquest Dia Mundial de la Infància? Em sembla que la Fundació Aroa té alguna cosa a dir, no?
Correcte. La Fundació Aroa, com cada any, la Fundació Aroa ja sabeu que es dediquen tant, per una banda, a la violència de gènere, a salvar a les dones, però no només a les dones, sinó també a les seves criatures. D'aquí poc tindrem aquí a la Núria Pociello, que és realment una maga, ja l'hem tingut també, l'has tingut amb tu, que és una maga que ajuda aquestes criatures a solventar tots els seus mals interns. Doncs bé, la Fundació Aroa està fent la campanya Desperta Somriures, que la fa cada any per aquestes dates. Podeu entrar a fundacioaroa.org, veureu amb gran aquest banner Desperta Somriures, perquè si feu una petita donació, pot ser gran o petita, però en els moments que estem, escolteu, una petita és una suma de moltes persones, per tant, acabem multiplicant i tenim diners per salvar aquestes criatures. Mercè, que és tan important, perquè a casa nostra ja ho saps, eh? Que ha pujat tot el tema de la violència de gènere.
En parlarem.
Que ha pujat molt tota la situació de la infància.
Pensava que anaves a dir la teva experiència amb la muntanya russa aquest cap de setmana.
A mi la muntanya russa m'encanta. A mi les muntanyes russes m'agraden moltíssim. La meva vida ja és una muntanya russa, o sigui que és fantàstic. El que no em va agradar va ser l'hotel Kruger.
Això
no em va agradar gens, que vam estar al Tibidabo.
Mira, i el Pozo, moltíssimes gràcies. Te'ls farem el dijous a l'Espai Plus Voladones, aquí al matí a Ràdio Estel. Vinga, que nosaltres seguim avançant. Petita aturada a escoltar la pregària de l'Àngelus. Ens posarem al dia amb l'informatiu amb Ana Closa i Xavi Toscano i més continguts al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Els dimarts i dijous, a 12:15, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.